Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per vitrises com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances. Diem jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, taulers, sense tauler. A mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany, de Cardedeu, com ho té ella. Aina, bon dia.
Bon dia, Núria, bon què tal, dia. Com esteu?
Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
Clar.
Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
Vaya.
Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
Parleu-nos de les vostres partides amb família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys,
Sí.
El joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, hi ha qui fa trampa, sempre.
És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades,
no.
I tot i així la propera vegada que jugues se n'oblida, o sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
Ui, lo de les normes ho porto fatal, per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò, això ho fèiem així, ho fèiem així, decidim que ho fèiem així, vinga, vale, per tothom.
Sí, exacte, és veritat.
Que també és una bona manera.
Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran, doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp, i si no també a través d'Instagram, doncs ens podeu podeu escriure tant als missatges directes com als comentaris de la mateixa publicació.
Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Fins ara.
Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer, doncs això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
Obert per vacances.
La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Camp i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o d'element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos, no vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat tingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
A vosaltres.
Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forestira. Bon dia.
Bon dia, Núria.
I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres la recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025, havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
Sí, perquè les restriccions per la fina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions, que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
Tina Forès, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
La propera connexió se'ns emporta cap a terres lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
Bon dia, Núria.
Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
Sí, Vila,
vinga.
Correcte.
A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests troncs calents, estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs, pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser algunes setmanes.
Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barrabés i a la Ribera de Caldes.
I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Estar Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que esteu organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
Gràcies, Núria.
I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Gota, bon dia.
Ja no sé qui pronunciar el meu nom.
Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com el Barca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat I el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
Fins demà.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emunt Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
Què tal, bon dia.
Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'estat? És a dir, com reacciona l'estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'estat al veure's en una situació així?
Bueno, a veure, el que hem de dir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú, val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar en el seu cas l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i coses de seguretat de l'Estat han de fillar a cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
Sí, això s'ha de dir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
Vale.
Per exemple, ser menor en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
O sigui, això, digues.
No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
Sí, però no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no es pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc, i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja està en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de goies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes goies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no? De tema d'estrangeria. però una allau de 72.000 persones, de les quals de sobte hagi d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
No. A veure, és el que comentava. Aquí hi ha, intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat perquè fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, fiscalia de menors també, però sí que amb instruccions, en alguns casos, com a fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, 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 molt bèstia.
Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
Sí, és un tema interessantíssim del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'Estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
Bé, és que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí, sí. No... semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passar a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i és que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema clar, que és complicat. No?
Aquí ve l'última...
No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió.
Sí, digue-me.
Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquesta situació, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
És que és molt complicat perquè tot forma part de, no, del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i hem fet extracció dels seus minerals. Hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat allí a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir fenyes i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no... Les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes esperats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació. Segur que ens en direm a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
A vosaltres.
Adéu.
I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Muna FM. Moltes gràcies.
A tu, Núria, que vagi bé.
I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidari, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels horts socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, que què és rascar, què és cavar, què és lligar.
Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels horts socials.
Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això pues, te distraus una mica i a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
M'aporta, m'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que sobretot, com deies, Marc, és ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continua dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
Hola, bon dia, Núria.
Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època, que és bàsicament l'època de més visites, no?, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? Que els veus que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
Totalment. I els visitants també, van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
Hola, bon dia.
Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
Clar, ens afecta bastant i... No és una cosa que hem estudiat, ni hem analitzat a fons, ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que, mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
Sí. Sí, sí. No, no és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va... anem perdent a cada any, doncs, 1.000, 1.000, 1.000, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Uh-huh. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, uh-huh. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara uh-huh. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no?, que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
Uh-huh. Uh-huh. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etc.
Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi uh-huh. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs s'eliminin d'alguns sectors perquè uh-huh. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega, i llavors entrant a la ciutat romana, a les domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana uh-huh. sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no?, a nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitat sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors duren
a ple sol,
duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant. O sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit. I hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant, doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais. I les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 8:15 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades, que estaven a ple sol, una mica, com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol, doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. Ostres. Perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que a mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
A vosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Mas ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix camí cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui què faràs diferent per activar la teva ment?
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.